Des de fa molt de temps s'ha tingut la percepció que el sexe femení i els videojocs són incompatibles. Probablement ens hauríem d'anar molt lluny en el temps i fer estudis sociològics evolutius molt complicats per arribar a la conclusió que no hi ha conclusió. Moltes opinions diuen que les noies són poc amigues de la violència gratuïta que aporten molts videojocs, que en general són més cerebrals, més dialogadores i que solucionen els problemes d'una forma més diplomàtica. I que això d'agafar armes i carregar-se a tothom que se't posi al davant pot ser de tot menys diplomàtic. De totes maneres, cada vegada es veuen més noies a les sales de jocs en xarxa, cada vegada més noies estan comprant i venent al mercat de Sant Antoni els diumenges i cada vegada més demanen la consola i els videojocs com a regal per Nadal o per celebrar unes bones notes. Amb tot, el fet que cada vegada més públic femení entri al món dels videojocs no dona dret a les companyies a perpetrar videojocs com els que s'han posat a la venda destinats al públic evidentment femení. Els jocs de Britney Spears per aprendre a moure el cos o els dedicats a Barbie haurien de ser il·legals, no per la seva temàtica, que també, sinó per la seva baixa qualitat. Si tots estem d'acord que s'ha de controlar la violència gratuïta de molts videojocs i que la gent cada vegada compra més originalitat i creativitat i menys vísceres, també hem d'estar d'acord en que no s'han de reproduir els tòpics femenins als videojocs. Una consola mai podrà ser una Nancy Tocador ni un disseny a tu moda. Les ments pensants del màrqueting del futur han d'aprendre, per exemple, del fenomen Powerpuff Girls, conegudes aquí com a les supernenes. Una sèrie que, per la seva originalitat, està arrasant entre el públic femení d'arreu del món i que fa vendre xifres astronòmiques de videojocs i merchandising. Menys prejudicis i més idees que, al cap i a la fi, són el que fa girar el món. El dels nois i el de les noies, o no? Game over. Mono catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Amb aquest programa especial, avui un programa molt especial dedicat a recuperar quins han estat els grans reportatges que han ocupat la secció Game Classics del Game Over. Cada setmana aquest programa dedicat al món dels videojocs d'Ona Catalana té una primera secció, la secció que obre, la secció que enceta el programa, que està dedicada, pel que sigui, a una història, a una marca, a un videojoc, a un programa, a un personatge que ha significat alguna cosa important al llarg de la història, curta història, de l'oci digital. Si us sembla, comencem de nou aquest repàs. A mitjans dels anys 80 va aparèixer Castlevania, conegut a Japó com Akumajou Drácula. Amb l'aparició d'aquest joc començava una saga que, sense fer massa soroll, ha aconseguit reunir legions de fans arreu del món. Acció de plataformes amb rerefons vampíric.
L'any 1987, al Japó i parlanès, apareix Akumajou Drácula, conegut fora de terres nipones com a Castlevania. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a una de les sagues més tenebroses de tots els temps.
Game Classics.
Encara que la història no comença l'any 87, sinó que ho fa un any abans per la plataforma MSX, i és que Konami, als seus inicis, programava única i exclusivament per aquesta plataforma. Així doncs, l'any 86 apareix al mercat Vampire Killer, l'embrió de la saga i que va deixar glaçats els usuaris d'MSX que varen comprovar una música i uns gràfics mai vistos fins llavors. Konami... Un any més tard, porta Vampire Killer per la NES. El joc és el mateix, però l'anomena Castlevania. Quan acaba aquesta música, el nostre heroi Simon Belmont ha de decidir entre una mort segura, ja que sobre d'ell hi pesa una maledicció o enfrontar-se a tots els perills imaginables. Escull, evidentment, la segona opció. Amb l'ajuda del seu fuet i d'altres armes que Simon s'anirà trobant, podran endinsar-se en les profunditats del castell. Aquest Castlevania parlanès és recordat sobretot per la seva banda sonora. Alguns creuen que és el videojoc amb la millor música feta parlanès. I després de l'èxit, un any més tard... apareix Castlevania 2, Simon Quest. En aquesta ocasió, Simon Belmont necessita trobar totes les parts de Dràcula per fer-lo ressuscitar i poder així eliminar-lo del tot. Hem de trobar els seus ossos, el seu cor, els ulls, les ungles, l'anell i la perla vermella. Llavors estarem en disposició de poder-lo fer desaparèixer. Curiosament, l'argument del videojoc no era gaire diferent que l'anterior aventura, i tampoc ho serà de les seqüeles. De fet, una de les crítiques més comunes dels entesos coincideixen en aquest sentit. Els programadors treballen per millorar els gràfics i el moviment, però en el fons, l'aventura sempre és la mateixa. Per a 8-bits apareix més tard Castlevania 3 Dràcula's Curse i l'any 1991 el nostre heroi fa el salt als 16-bits i se'n va a la Super Nintendo. En aquesta ocasió, els gràfics i la banda sonora es converteixen en espectaculars, els efectes de so del nostre heroi amb el fuet i la desaparició dels enemics. Ens acompanyen per tota l'aventura. 3 anys més tard, l'any 1994, apareix per la Mega Drive, Castlevania Bloodlines. Una prova més d'un videojoc que amb poca imaginació argumental i que perdura després de més de 16 anys.
Doncs semblava que no havia de ser així, i déu-n'hi-do el que va donar de si el reportatge i el programa de Castlevania, eh? Perquè, de fet, el joc no és una cosa molt original, que diguéssim, en el seu desenvolupament, sinó que és un joc més aviat de l'estil tradicional. El que passa que probablement no sé si és pel rerefons de les històries vampíriques que porten darrere i, probablement, el fet que sigui Konami i una enorme qualitat en el desenvolupament dels videojocs, en el cas de la saga Castlevania, el que ha fet que tingui tota aquesta sèrie de fans, no?
Totalment.
Que són moltíssims, a més.
Moltíssims, i que amb totes les parts que anen sortint, doncs no hi ha gaires canvis. Vull dir, una mica la idea és la mateixa, però agrada, i fins i tot, i ho vam comentar en fa l'efecte en el programa, a la tertúlia, consoles o gent que programa encara ordinadors com l'Spectrum estan fent remakes del Castlevania, no? S'està preparant un que dintre de poc justament sortirà, que és el Castlevania ZX, que és doncs una recuperació a 8 bits de... i en blanc i negre d'aquest joc, no?
I a mi el que probablement més em va cridar l'atenció en el cas de Castlevania era que hi havia gent que se sabia, en aquest cas doncs, gent com l'Antonio Hortal, no? Com l'Albert García, o com l'Eduardo Rodríguez, que se sabien tota la saga i fins i tot l'argument, la història que havia anat evolucionant al llarg de tota la saga, perquè de fet, tot i que el joc en aquest cas doncs, no ho demostri molt, hi ha molta història darrere,
molta,
no?
Molta,
són moltes generacions, diguéssim, de caçavampirs que es van succeint en la història dels jocs de Castlevania en les diverses consoles en les que ha anat apareguent al llarg de la història.
I de fet, en algunes intros són llargues, eh? I la lletra que surt és allò que has d'estar ja una estoneta abans de jugar, que et mores de ganes de jugar i has d'anar llegint una miqueta per veure la història, no?
Girem completament, ens anem de les fosques terres de Transilvània als circuits, a sentir l'asfalt, la gasolina i la velocitat del joc més venut de la història. Game over. És curiós que la saga de videojocs més venuda de la història sigui una sèrie de jocs de simulació de conducció. De totes maneres, els Gran Turismo no són una sèrie de simuladors de conducció com els altres. Ens ho explica aquest reportatge.
L'any 1997 apareix al Japó i per la consola PlayStation un dels videojocs més aplaudits de la història de l'oci digital, Gran Turismo. Fins llavors, mai un videojoc de simulació de conducció de cotxes havia destacat tant pel seu realisme de moviments i de gràfics. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a la saga Gran Turismo. Game Classics. Game Classics. Kazunori Yamauchi és el desenvolupador i creador de la saga GT. Va començar la seva carrera el mateix any que Sony Computer Entertainment es va establir. Abans de Gran Turismo, va programar 2 simuladors més de cotxes per la PlayStation. Aquesta és la música de presentació del Gran Turismo. Fins ara d'aquesta sèrie, Polyphony Digital, la creadora i Sony, n'han venut 26 milions de còpies. És el videojoc més venut de la història. Com a dada comparativa, dic que, per exemple, Alejandro Sanz ha venut 15 milions de còpies dels seus discos. Les característiques més importants de la sèrie Gran Turismo és la de l'esforç dels seus creadors de fer un simulador que s'acosti molt a la realitat. En la primera part, la que va sortir l'any 1997, hi podem trobar 290 cotxes reals. Amb Gran Turismo tenies moltes possibilitats de trobar-te el teu cotxe real al videojoc. Les instruccions del videojoc de més de 100 pàgines incidien en la seva segona part a les tècniques purament de conducció. Com agafar les corbes, la utilització dels frens, mecànica, tot. Perquè l'usuari apliqui aquests coneixements reals a la conducció. Gran Turismo es composa de dos modes de joc. Un d'ells, on l'usuari ràpidament es pot fer amb potents cotxes i córrer curses importants anomenat Quick Arcade, i l'altre anomenat Gran Turismo, on l'usuari comença de zero, amb pocs diners i un cotxe de petita potència i de segona mà. La facilitat en aprendre les bones tècniques de conducció faran que, a poc, el compte corrent pugi amb la possibilitat de retocar el cotxe o, fins i tot, comprar-ne de nou. Dos anys després, i després de l'èxit, apareix la seqüela, Gran Turismo 2. 600 models de cotxes reals, 33 fabricants, 28 circuits, 60 exàmens de conduir. Gran Turismo 2 continua sent per la PlayStation. Els títols de crèdit del GT2, de totes les persones que han fet possible programar-lo, és de 112, des del dissenyador dels cotxes, el dissenyador dels circuits, el del so, directors dels models, provadors, etc, etc. Ara per ara, qualsevol projecte per la PlayStation 2, per exemple, només es comença a fer a partir dels 1.000 milions de pessetes. La banda sonora d'aquest simulador estava composada de formacions com Fatboy Slim, The Cardigans, Ash, Manic Street Preachers. La tercera part ja va aparèixer per la PlayStation 2 i aquest mateix any la quarta GT Concept, i sembla que ben aviat tindrem la cinquena entrega. Fem-nos d'aquesta manera la idea que estem davant d'un dels videojocs més exitosos de la història.
Doncs sí, velocitat, bon ritme, bona música, bons gràfics, sobretot doncs això, no? Tot l'embolcall, la perfecció de tots els elements que conformen, no? En aquest cas, tota la saga Gran Turismo, fan que sigui la saga més venuda de la història. Cosa curiosa, perquè hi ha doncs grans jocs, en aquest cas com tota la saga Super Mario, la saga de Sonic, o Zelda, o Castlevania, no sé, en podríem donar moltíssims, i no, és les xifres són així de fredes, i és Gran Turismo el que fa que sigui doncs la saga de jocs més venuda de la història. I velocitat que, i cotxes, no?
És que jo crec que el jovent li enganxa en una època que té moltes ganes de treure's el carnet de conduir, com a tu, com a mi, quan es va arribar a l'edat, i jugar amb un joc tan real com aquest, doncs fa gràcia, fa moltíssima gràcia.
I a més et vas traient els carnets, vas millorant, primer comences pel més baix, vas adquirint més capacitat de conducció a mesura que vas passant les proves, i a partir d'aquí també pots anar millorant el teu vehicle,
pots
anar experimentant i aprenent algunes petites coses de mecànica, no?
Sí, és correcte. A més, a mi em passa una cosa amb el GT, és que és molt curiosa, que quan veig un joc com amb l'última demo de l'última consola de Nintendo, de GameCube, que surt doncs un simulador de cotxes, doncs és curiós que no arriben a la perfecció del GT1, per exemple, de PlayStation, saps? No, per mi no m'arriben, no? Crec que en aquest cas hauria d'obrir més mires perquè potser s'estan fent coses realment bones, no? Però em vaig tancar molt amb el GT.
I sobretot també la música.
La música, sí.
La música, vaja, final, és que, clar, de fet, precisament el cas que sortís doncs, una PlayStation amb el suport de CD va fer que hi hagués doncs, tota aquesta capacitat de poder incloure temes de grups que són famosos a banda del que és la producció de bandes sonores de jocs. No?
Sí, sí, el que es comentava al final del reportatge, no? Tota aquesta parafernalia de grups doncs, que van tocar alguna cançó per aquest joc. No? És curiós.
Si et sembla, canviem radicalment de tema. Game over. Double Dragon ha estat molt més que un joc. Va crear estil i una nova forma d'entendre els videojocs d'acció. No només ha estat un dels jocs d'acció més venuts de la història, sinó que ha estat versionat en quasi tots els sistemes existents. Ens endinsem en la seva història en aquest reportatge.
Uns bandarres han segrestat la nostra xicota. Tenim una missió, obrir-nos pas a través dels suburbis de la ciutat, repartint llenya a tot el que es mogui, per rescatar-la de les mans del cap de la banda. Aquest és l'argument d'un joc que va crear escola. Dediquem el game clàssic d'avui al videojoc Double Dragon i el gènere que aquest mateix va impulsar, el beat'em up.
Game Classics.
L'any 1987, Taito, una de les productores de videojocs japoneses amb més tradició, crea Double Dragon. La primera versió, en arcade, té un èxit aclaparador. La seva mecànica és ben simple. Avançar pels escenaris a base de cops de puny i puntades de peu. El joc té un apartat tècnic espectacular per l'època i la gent es queda bocabadada esperant el seu torn per jugar. La possibilitat de jugar amb un company és una de les claus de l'èxit. Per integrar tots dos personatges sobre un fons bidimensional, s'utilitza un efecte de profunditat que permet moure'ls en totes direccions. Aquesta tècnica es convertirà en l'estàndard de tots els jocs del gènere que es faran a continuació. Double Dragon també estableix les bases dels ambients on transcorren aquest tipus de jocs, generalment barris conflictius plens de delinqüents i de gent poc amigable. La popularitat del joc fa que Taito en faci versions per una gran quantitat de plataformes, com per exemple NES, Master System, Amiga, Atari 2600 i 7800 i Spectrum. Però remuntem una mica més enrere i vegem els antecedents d'aquest joc. L'any 1984 apareix Kung Fu Master, també recordat com Master Karateka. En aquest joc ens col·loquen en el paper d'un expert en arts marcials que, novament, ha de rescatar la damisela de torn. La seva senzillesa el converteix en un dels jocs de l'època que creen més addicció. Més tard, Taito s'inicia en el gènere del beat'em up amb un Renegade de l'any 1986, un joc que introdueix la sensació de profunditat, però que, lamentablement, no incorpora la possibilitat de jugar-hi a dobles. Més tard, l'aparició de Double Dragon és el detonant d'un dels gèneres de més èxit dels 80 i començaments dels 90. Això només acaba de començar. Les sales de màquines recreatives s'omplen de gom a gom amb títols similars. Golden Axe, de 1988, de la casa Sega, està ambientat en un escenari medieval de tipus fantàstic amb dracs inclosos. Per la seva banda, Capcom explota la fórmula del joc de Taito i crea Final Fight, del 1989, on el corpulent alcalde d'una ciutat s'ha de prendre la justícia per la seva banda. Com el seu predecessor, Final Fight es va portar molts sistemes domèstics, entre els quals destaquen les versions de Super Nintendo i Amiga, o la reconeguda com la millor de totes, la de Mega CD. Sega, per plantar cara a Final Fight, treu a la venda Streets of Rage per la seva consola de 16 bits. El joc també passa en una ciutat assetjada per la corrupció i les organitzacions criminals, on el jugador pot encarnar tres expolicies. Si el joc de Super Nintendo destacava pels seus espectaculars gràfics, Streets of Rage és recordat per la seva esplèndida banda sonora, del compositor Yosu Koshiro, que defineix la música del joc com una barreja de house i hardcore techno. Escoltem-ne un exemple. Les segones parts d'aquests jocs no triguen gaire a arribar. El 1990, Double Dragon ja és una trilogia. L'estructura d'aquest tipus de jocs fa que les llicències més famoses del món del còmic i l'animació s'apuntin als videojocs. Una de les adaptacions més recordades és la de les Tortugues Ninja, on quatre companys poden jugar de manera simultània contra l'exèrcit del maleït trinxant.
Cowabunga!
Fins a mitjans dels 90, els beat'em up continuen agradant un públic molt ampli, però és en aquestes dates quan el gènere comença a declinar. L'aparició dels primers jocs de lluita en tres dimensions i la falta d'idees són les causes principals d'aquest declivi. Actualment, és difícil trobar jocs que segueixin les pautes marcades per títols com Double Dragon o Final Fight. Els avenços tècnics han passat factura al gènere del beat'em up i tot i els intents d'algunes empreses amb jocs com Fighting Force per PlayStation o The Bouncer per la PlayStation 2, sembla difícil reproduir l'essència d'aquells jocs en els entorns poligonals actuals. De totes maneres, encara queda un bri d'esperança dipositat en les consoles portàtils. Una mostra d'això és la reedició de Final Fight per la Game Boy Advance. Potser d'aquí uns anys, un nou joc sorprendrà tothom amb l'actualització del gènere, però fins que no arribi a aquest moment, sempre ens quedarà Double Dragon.
El cas de Double Dragon és també paradigmàtic, tal que dèiem de primer videojoc que crea llavors ja no només una saga, que també l'ha creada, o sigui, ha creat moltes segones, terceres parts i versions, doncs, fills il·legítims, diguéssim, sinó que a més ha creat doncs, tot un estil, tota una forma de jugar en aquest tipus de jocs, no?
Jo quan l'Albert García ens va comentar, escolta, m'agradaria fer el reportatge de Game Classic del Double Dragon, vaig dir, home, no sé si hi haurà molta història a explicar, no? Realment és un dels reportatges més llargs que s'han fet al Game Over, perquè la història realment és...
I que a més ha donat més... probablement ha caldejat una miqueta més les tertúlies del Game Masters, sí. I a més ha generat més e-mails en l'adreça de gameover@onacatalana.com, senzillament perquè doncs, és tot un gènere que va crear doncs, molta afició, sobretot al llarg dels anys 80. Ens explicava precisament un oient que el cas de tota aquesta sèrie de jocs que van sortir arran del Double Dragon, no? Un senyor o dos senyors sols que estan al carrer, un senyor i una senyora, que s'han d'enfrontar doncs, a tot de bandes de delinqüents, no? Des de, doncs, probablement en els anys 80 doncs, eren els típics punks, no? Els típics àngels de l'infern, no? I que a partir d'aquí doncs, han anat evolucionant al llarg del temps. Va sorgir arran d'això, no? Precisament, del que passava sobretot a les grans ciutats, megalòpolis doncs, dels Estats Units, de Japó, en el que hi havia doncs, un nivell de delinqüència elevat, en el qual doncs, les forces de l'ordre no podien fer-hi més, o sigui, no podien arribar més enllà del que estaven fent, i es creaven doncs, aquesta mena de patrulles ciutadanes, no? Els àngels protectors, diguéssim, del barri, no? Que feien senzillament d'això, doncs, de grups de gent que anaven junts a la nit pels carrers i es dedicaven doncs, a foragitar doncs, a les bandes de delinqüents o de gent poc desitjable que pogués reunir-se en aquells barris. No? I a partir d'aquí es va crear tota aquesta sèrie de videojocs i de pel·lícules, no? Calles de Fuego, per exemple.
A més, jocs divertidíssims per jugar amb una altra persona, on bueno, clar, eres tu i l'altra persona ajudant, intentant ajudar el company quan estava molt malament, no? És, bueno, clar, solidaritat.
I probablement jocs per excel·lència també de les sales de jocs. Sí. O sigui, en l'època en la que van començar a aparèixer els jocs estil Double Dragon, el van seguir doncs, jocs ja no només de carrer, sinó jocs com el Golden Axe, que també tenien un desenvolupament similar. En aquest cas eren doncs, en un món més màgic, no? Amb dracs, amb guerrers a l'estil Barbarian, diguéssim, però també més o menys seguint la mateixa línia. Jocs de dobles, en el que tu anaves avançant i t'anaves trobant doncs, amb quantitats ingents, infernals, d'enemics de totes menes, de totes mides i de tots colors. No?
A més, moltíssima gent, recordo, a les sales recreatives, mirant com estaven jugant, o sigui, no jugant sinó mirant, no? Tu veies allà, sí, veies allà una lluita, no? I 40 persones allà mirant la lluita, no?
Deixem les garrotades i els cops de puny, en aquest cas a nivell de carrer, i ens anem cap a un altre món. Game over. Un dels personatges més coneguts en la iconografia de la companyia japonesa Capcom és Mega Man. Un personatge amb aspecte d'heroi de manga tecnofuturista, conegut al Japó com a Rockman, que va aparèixer a mitjans dels anys 80. Un heroi que ha generat una de les sèries més llarga i intensa de la història dels videojocs. L'etern enfrontament de Mega Man i el malèfic Dr. Willy són els protagonistes d'aquest game clàssic.
El mes de març de 1987, Capcom llença Rockman al Japó, aconseguint un esplèndid èxit en vendes i popularitat. Europa arriba més tard i com a Mega Man. Comença aquí el primer personatge de gran èxit de Capcom. Mega Man feia el salt al món de les estrelles on ja hi havia en Sonic i en Mario.
Game Classics.
Keiji Inafune és el creador de Mega Man, un desenvolupador que havia creat també el Ghosts and Goblins. Els primers projectes de Keiji Inafune acaben amb Rainbow Man. El fet que la paraula Rainbow denotés un joc infantil va fer que Capcom canviés Rainbow per Rock. Havia nascut Rock Man, el personatge que tot el món coneixeria com a Mega Man. La història comença en un futur llunyà on la tecnologia permet dissenyar androides que ajudin les dures tasques de l'home. El doctor Light i el seu col·lega Albert Willy treballen en aquest camp fabricant androides. L'ajudant Albert Willy, veient el potencial d'aquests androides, en roba 6 per intentar conquistar el món. El doctor Light, preveient el desastre, reprograma a Rock, el seu androide assistent, per lluitar i destruir els 6 androides. A més, li inserta una arma anomenada Buster. De totes maneres, hem de dir que Mega Man està programat per preservar la vida humana. Això és realment important al final del joc. Una de les característiques de gairebé tota la saga Mega Man és que a l'inici del joc podem elegir el Robot Masters que hem de destruir. Els Robot Masters són el nom genèric amb els quals coneixem els 6 androides robats. Aquests androides custodien el final de cada nivell. Aquesta possibilitat de començar de 6 formes diferents al videojoc era una característica original que definia aquest plataformes com un videojoc ben especial. Els noms dels robots del primer Mega Man eren els següents. Catman, que principalment va ser dissenyat per tallar arbres fins que el doctor Willy va canviar el seu destí. Iceman, que s'encarregava de fer investigacions a l'Àrtic on les temperatures eren impossibles pels humans. Fireman, que fonia deixalles. Elecman, que controlava l'energia atòmica mundial. Bombman, realitzava perforacions. I Gutsman, que era constructor. Dos anys més tard apareix per la NES la segona part de Mega Man, amb el previsible nom de Mega Man 2. Curiosament, aquest títol arrela molt més a Europa que no pas el primer. Males llengües parlen de la poc encertada portada del cartutx del Mega Man, que no es corresponia amb el gran joc que contenia. En aquest videojoc i després de la derrota, el doctor Willy crea a 8 robots més, ara per destruir Mega Man. L'any 1990 apareix la tercera part, Mega Man 3. En aquest videojoc apareixen en escena dos personatges significatius, en Protoman, germà de Mega Man, i Rush, un gosset creat pel Dr. Light per ajudar el nostre heroi.
Però a veure, per què sempre ha de sortir la mascota infantil que ajudi el nostre heroi en els videojocs? Per què?
Quan la Super Nintendo començava a despuntar, apareix Mega Man 4. Tot semblava indicar que Mega Man 4 sortiria per la Super NES, però Capcom decideix continuar en els 8 bits. La gent, però, esperava el salt als 16 bits, però encara no es produiria. Aquesta decisió afecta la sortida de les següents seqüeles, el Mega Man 5, que no rep el recolzament del públic, i el Mega Man 6, que després de l'èxit de l'anterior, Capcom decideix treure'l només per Japó. Nintendo, al veure-ho, compra la llicència i el distribueix per la resta del món. Recordem que la saga Mega Man es juga a la seva consola NES. L'any 1995, Mega Man apareix pels 16 bits, més concretament per la Super NES. És el Mega Man 7. Aquesta va ser la part de la saga on més canvis qualitatius a nivell de gràfics i de so vàrem trobar. Era d'esperar. Els 16 bits s'havien de notar. A partir d'aquí, PlayStation, Sega Saturn i les consoles portàtils. Però d'això ja en parlarem a la tertúlia.
crec que en el moment de decidir que dedicaríem un programa a Mega Man, quan vàrem elaborar tot aquest reportatge, va generar també tota una mena d'onada de Mega Man mania dins l'equip del Game Over, perquè tothom doncs va aconseguir com va poder, amb elements originals a nivell de col·leccionista, diguéssim, buscant els encants a Sant Antoni on fos algun cartutx original de Mega Man, o bé baixant-lo a través d'internet amb els emuladors i les ROMs que et permeten doncs, jugar en aquests jocs clàssics, aquests jocs antics que ja no es poden comprar com a mínim a les botigues normal en aquests moments, i va generar doncs, tota aquesta Mega Man mania, no? Perquè tots doncs, vam intentar aconseguir algun Mega Man i tornar-nos a retrobar una miqueta amb aquest heroi que també doncs, ha generat doncs, moltíssimes hores de diversió durant moltíssim temps, durant moltíssims anys, en les consoles principalment de Nintendo, no?
A mi em va generar respecte fer aquest reportatge, perquè sabia que estava davant d'un producte superben elaborat, i el respecte de tantes i tantes parts que s'han fet i tantes vendes que han tingut, no?
I a més és el que dèiem de Capcom, no? D'una gran marca que ha sabut fer grans jocs a nivell gràfic, però a més jocs molt divertits,
sí,
o sigui,
sí,
jocs
sí.
Que a nivell de jugabilitat fan que la gent doncs sigui enganxada de seguida i pugui passar-s'hi moltíssimes hores en jocs, en aquest cas, que tampoc canvien molt el seu desenvolupament de l'un a l'altre, no? Probablement milloren gràficament, però poca cosa més.
I que el que sí que es pot dir que és igual un com el 7 és la dificultat. Ens trobàvem amb un joc que...
Realment difícil.
Però passar un nivell és absolutament difícil. I és que, clar, i a vegades aquests jocs guarden doncs, a la part final de la teva... Doncs, bueno, tot el tema jugateca, no? Uh-huh. I estan al final perquè et fa por jugar-hi perquè no passes de...
Estàs allà enganxat.
Sí, enganxadíssim.
Una de les coses que probablement em va cridar més l'atenció en el Game Masters que vam dedicar, o sigui, la tertúlia que vam dedicar a parlar sobre la història de Mega Man, és la densitat de la història que hi ha al darrere, una mica el que dèiem de Castlevania, no?
Sí,
que dius,
sí.
Et pots quedar en una primera lectura, la lectura del joc en el que doncs genera una acció i tu vas desenvolupant el joc i quan l'acabes doncs s'ha acabat, i el que porta tot darrere, tota la història que porta al darrere, no?
Sí,
recordo
sí, sí.
Fins i tot en Francesc Blasco i en Xavier Serrano parlant del Jo Robot d'Isaac Asimov,
sí, sí.
No? Darrere de totes les lleis de la robòtica, en aquest cas creades per Asimov, a partir de les quals el protagonista, no? Doncs el Mega Man, diguéssim, desenvolupava també el seu propi caràcter, no? En el qual doncs, no podia matar éssers humans i, per tant, el doctor Willy, al final de cada joc, s'acabava escapant perquè per ell era impossible, no? No podia fer-ho, era trencar una de les seves lleis fonamentals de la robòtica, diguéssim.
I a més, moltíssimes pàgines a internet on la gent valora una mica què passa pel cap d'en Mega Man. És una mica, a vegades, amb llibres que he llegit del Tintín, del famós còmic de G, doncs gent que s'ha dedicat a reviure quina és la personalitat d'en Tintín real, no? La que no hem vist en els seus còmics, no? Doncs aquí també ha passat, no? És curiós.
Si et sembla, anem a una altra de les grans sagues, una de les sagues en majúscula que ens té a punt, a més, un altre, esperem que sigui, gran nou joc, com és la saga de Zelda. Legend of Zelda és una de les sagues més importants de la història dels videojocs. Els diversos jocs de la sèrie han aconseguit anar millorant les seves característiques a mesura que anaven millorant la tecnologia. Sempre sense perdre la màgia i el sentit del joc han estat pur. Descobrim algunes de les coses sobre la llegenda de Zelda en aquest reportatge.
Molts pobles i cultures han conservat al llarg del temps llegendes i rondalles que narren actes fantàstics i sovint heroics. Els videojocs, tot i ser un fenomen relativament recent, també tenen històries d'aquesta mena. Dediquem el Game Classics d'avui a la llegenda més famosa del món de l'oci electrònic. Ens estem referint a The Legend of Zelda. Game Classics. La llegenda comença l'any 1987, quan Shigeru Miyamoto, el pare de Mario i Donkey Kong, es posa a treballar en un nou joc més complex que el que havia fet fins aquell moment. Un joc que combina els clàssics contes de fades i aventures amb les mecàniques habituals dels jocs de l'època. El fruit d'aquesta unió entre elements fantàstics i els videojocs és The Legend of Zelda, per a la NES.
Thank you.
jugador assumeix el paper de Link, un noi elf que ha de rescatar la princesa Zelda de les mans del monstruós mag Ganon. Però abans de dirigir-se a la muntanya de la mort, on es troba reclosa la princesa, ha de recuperar els 8 fragments que formen la poderosa Triforça de la Saviesa, una pedra màgica d'un poder incalculable. D'aquesta manera, el jugador es veu immers en el món fantàstic d'Hyrule, on s'enfronta amb legions d'enemics, explora laberíntiques masmorres i col·lecciona tresors. La llibertat d'acció és una de les característiques trencadores del títol, ja que permet als jugadors dirigir-se allà on vulguin sense seguir un camí preestablert. La longitud de l'aventura fa molt difícil que els jugadors puguin arribar al final en una sola partida. Per solucionar-ho, el joc incorpora per primera vegada una pila que permet gravar el progrés d'un màxim de 3 jugadors. El gran problema amb què es troben els directius de Nintendo abans de treure-la a la venda és: acceptaran els jugadors, acostumats a l'acció ràpida i sense embuts, un joc d'aquesta complexitat? Davant d'aquesta disjuntiva, Minoru Arakawa, president de Nintendo Amèrica, decideix donar-ne uns quants als empleats de la casa perquè els provin. Els resultats d'aquest petit experiment arriben als pocs dies. De bon començament, els jugadors s'avorreixen, però quan s'habituen a la mecànica, creix el seu interès. Prudentment, Arakawa pren tota mena de precaucions per aconseguir una bona acollida del joc, entre les quals destaca una línia telefònica gratuïta per resoldre els dubtes dels jugadors. A partir d'aquest moment, els telèfons de Nintendo no deixaran de sonar mai. La llegenda continua un any més tard, el 1988. Link té la missió d'alliberar la princesa de l'encantament d'un misteriós bruixot. Aquest joc, també per a la NES, canvia la mecànica del seu predecessor, donant més importància a la lluita. El 1989, el nostre heroi continua les seves aventures dintre dels circuits d'una Game & Watch de doble pantalla. El següent capítol apareix 3 anys més tard per la flamant Super Nintendo. The Legend of Zelda, A Link to the Past, recupera la mecànica del primer joc per a la NES, tot i que a nivell tècnic es troba a anys llum. Els gràfics recreen a la perfecció tots els paisatges del món fantàstic d'Hyrule. La música comença a tenir molta importància i els trencaclosques, que són encara més difícils, fan desesperar a molts jugadors. Escenes com la de la pluja del començament o l'extracció arturística de l'espasa mestra converteixen en inoblidable el pas de Link per aquesta màquina. La Game Boy demostra les seves capacitats per crear aventures complexes l'any 1993. L'elf de Nintendo perd la seva embarcació i arriba a l'illa de Koholint, en una aventura que recorda bastant a la Super Nintendo. Tot l'argument gira al voltant de si tot el que succeeix és un somni del nostre protagonista o no ho és. Us deixem que ho descobriu per vosaltres mateixos. Després d'aquest últim joc, sembla que la llegenda hagi arribat a la seva fi. Durant un període molt llarg, ja no es parla de les aventures d'en Link. S'inicia un període de foscor on sorgeixen jocs que no li fan cap favor a la saga. Però arriben rumors de terres orientals. En Miyamoto està preparant alguna cosa molt especial. Efectivament, a finals de 1998, els jugadors de tot el món ja comencen a desempolsar les seves túniques verdes, perquè Link arriba amb més força que mai. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, és un llançament a escala mundial. Porta l'aventura a les cases. En aquest joc per Nintendo 64, Hyrule passa a ser totalment tridimensional i l'argument agafa un to més èpic que submergeix el jugador en un autèntic conte de fades. De des de fa 15 anys, Zelda ha fet passar molt bones estones als jugadors i sembla que a en Link encara li queden moltes aventures. Mentre esperem ansiosament el seu retorn a les noves plataformes, sempre podem recuperar aquests grans jocs. Perquè tot joc té una història, però només un és una llegenda.
Sentimentalment, un dels programes més intensos sí, sí. dels Game Overs d'aquesta temporada per alguns dels membres de la tertúlia.
Home, jo recordo, quan portàvem dos o tres, ja deien, ostres, hem de parlar de Zelda.
Hauríem de dedicar un programa,
Vam trigar una miqueta, però va valdre la pena,
No, i el reportatge realment...
Fantàstic.
Reportatge molt ben treballat, fins i tot a nivell estètic i a nivell sonor, no? Sí, és que, a més, té una gran banda sonora, tota la història de Zelda... que el Japó s'ha venut en CDs independents, diguéssim, com qui ven la banda sonora d'una pel·lícula, doncs venen la banda sonora d'un videojoc orquestrada amb una gran orquestra sinfònica, no?
És aquí l'Albert García va fer servir doncs, la seva discoteca personal, perquè és un gran amant de Zelda i té molts gadgets que tenen relació amb el món aquest d'aquest videojoc, no?
I és que vam parlar de Zelda des de la Game & Watch, o sigui, la petiteta consola que va sortir de Zelda, consola o el petit joc portàtil, diguéssim, de Zelda, fins a les seves primeres aparicions en Nintendo Entertainment System, fins a les grans aparicions de la Nintendo 64 que van fer que fos el joc, en aquest cas inclòs en el rècord Guinness, del llibre de Guinness dels rècords, no? Com el joc que ha rebut més peticions, o sigui, que ha estat comprat més vegades abans de sortir a la venda, o sigui, reservat, però ja previ pagament, O sigui, havia tingut, no sé si eren 350.000 còpies venudes només als Estats Units abans de sortir.
A més, recordo a la part final de la tertúlia on es parlava del futur de Zelda, no? És un futur que la gent està esperant moltíssim. Hi ha molta gent que es pensava que aquest Nadal seria l'any Zelda.
I no ho ha estat.
No ho ha estat. I esperem a veure l'any que ve, a veure si ho serà o no ho serà. No ho sé.
Game over. Segur que la primera experiència en videojocs portàtils de la majoria de vosaltres va ser amb una Game & Watch. I encara més segur que molts de vosaltres heu passat unes quantes hores de la vostra vida jugant-hi, tot i que potser no ho sabeu. Anem a descobrir la història d'aquestes petites meravelles de la tècnica.
Aquest so va acompanyar molts nens durant els anys 80. Són els Game & Watch de la casa Nintendo, uns jocs electrònics no gaire més grans que una targeta de crèdit, que van ser un èxit total de vendes arreu del món. Game Classics. El secret d'aquest èxit el podrem trobar, potser, en el fet que Nintendo va saber encabir alta tecnologia en molt poc espai. Poc que estàvem acostumats en aquella època a tanta alta miniaturització, i menys per una cosa tan divertida. Gunpei Yokoi va ser contractat per Nintendo l'any 1965. Recordem que aquesta empresa va ser fundada el 1889, encara que va començar a desenvolupar videojocs l'any 1977. Yokoi va ser l'encarregat de desenvolupar un nou producte que enganxés els consumidors. S'inventa els Game & Watch i el 28 d'abril de 1980 n'apareix el primer, un Game & Watch que s'anomena Ball. Es van fer 59 jocs diferents repartits en 10 sèries. És a dir, Nintendo va separar certs jocs segons el format i els condicionants del factor temps, ja que els últims Game & Watch tenien una tecnologia que permetia més filigranes que no pas els primers, que es caracteritzaven per la seva senzillesa. De totes maneres, Nintendo va cuidar des del començament la qualitat dels productes i va aconseguir uns acabats innovadors en aquella època. Els videojocs tenien materials d'alumini i els botons no eren de plàstic, sinó de goma. Els primers anys es van vendre més de 40 milions de Game & Watch, només a l'Àsia. Aquest èxit va fer embogir els consumidors, que fins i tot en veien anuncis per la televisió. Escoltarem un anunci sencer que va aparèixer a les televisions japoneses l'any 1981. En aquest anunci es diu en japonès Game & Watch, Game & Watch, Game & Watch. A qualsevol hora, Game & Watch. A qualsevol lloc, Game & Watch. Qualsevol persona, Game & Watch. Game & Watch. Judge Ball, Vermin Fire. Els Game & Watch utilitzen un microprocessador. Els Game & Watch tenen un rellotge intern digital de quarts. Tot en 30 segons rigorosos. Game Watch.
Bun. Ban. Aya. Microcomputerを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式コース時計です。
A partir d'aleshores, el mercat del joc electrònic s'omple de maquinetes semblants a les de Nintendo. Les competidores, de les quals més aviat en podríem dir copiadores, mai van fer ombra a les Game & Watch, encara que eren d'un estil totalment calcat. El 28 de maig de 1982, Nintendo revoluciona el seu propi mercat introduint el primer joc de dues pantalles. Es diu Oil Panic. A partir d'aleshores, tothom en volia un de dues pantalles. Fem un repàs ràpid de les sèries que van sortir. La primera, l'abril del 1980, anomenada Silver. Jocs en blanc i negre, pantalla petita, sense dibuixets sobre impresos. La segona, Gold, del gener del 1981, amb carcassa daurada. El juny de 1981 surt Widescreen, amb una pantalla una mica més gran i una decoració en color. La quarta sèrie va aparèixer el maig del 1982 i va ser, potser, la que va tenir més èxit de totes. Es diu Multiscreen i s'obre com una petaca. L'any 1983 apareix la segona part de la sèrie Multiscreen. El joc s'obre com un llibre, però Nintendo s'adona que, d'aquesta manera, és més difícil seguir-lo. Només en fa tres. L'octubre del 1982, Nintendo torna als orígens i crea New Widescreen, amb 8 jocs nous. L'abril del 1983 apareix Tabletop, que es pot considerar una mini-arcade, ja que simula màquines recreatives. Panorama Screen apareix l'agost del 1983, igual que les Tabletop, però acaben a la butxaca. Supercolor apareix el febrer del 1984, no enganxa el públic i Nintendo desenvolupa només dos jocs. Micro vs. System apareix el juliol del 1984. En aquesta sèrie podíem jugar a dobles. Finalment, l'any 1986 apareix Crystal Screen, una de les sèries fabricades amb més meticulositat. És molt prima i la seva estètica està molt cuidada. L'any 1991, Nintendo fabrica la seva última Game & Watch. És Mario the Juggler, un homenatge a la primera Ball amb Mario com a protagonista. I parlant de Mario, no hi ha més temps per avui en el nostre game clàssic. Només ens en queda per fer una partideta de Donkey Kong. Adeu!
El dia que el Game Over es va dedicar a les Game & Watch, aquestes petites meravelles, com dèiem, de la tècnica, no? Aquestes petites consoles, primeres consoles, podríem considerar-nos primers videojocs portàtils, va ser un dia realment entranyable perquè cadascú va portar el seu petit granet de sorra i com a granet de sorra vull dir la seva petita Game & Watch, no?
Sí, sí, que la conserva...
consoles velles, utilitzades, amb el pas del temps, però encara funcionen.
Encara funcionen, sí, no feia cap ni una, a no ser que doncs, es trenqui la pantalla sense voler. Però que cadascú conserva com una joia, molt més que certs jocs que segurament també són igual d'importants, però aquella maquineta doncs, es conserva i fins i tot conec d'algú que l'utilitza encara com a ràdio despertador.
És que en una de les seves funcions, sí, també, sí. Clar. A més, el que passa és que aquests elements, amb el pas del temps, s'han revaloritzat, sí. I, paradoxalment, valen molt més ara, a nivell econòmic, que el que valien a principis dels 80 quan van aparèixer. A nivell sentimental ja ni en parlem.
Sí, sí. Valen més de milers de pessetes en aquella època i a més de com s'ha pujat la vida, no? O sigui, ha pujat doblement el preu d'una Game & Watch.
No? Que passa que sí que encara se'n poden trobar. S'han de rebuscar una miqueta, però se'n poden trobar.
Bueno, sempre que hi hagi algun oient que doncs, vulgui doncs, passar-nos alguna, pot enviar-nos un e-mail.
El que sí que van dir en la tertúlia del Game Masters és que a Japó n'hi ha encara de noves, d'originals, perquè va ser tan gran la producció que es va fer de Game & Watch que encara se n'estan venent de les que es van fer als anys 80 noves. El que sí que no diem és els preus prohibitius en els que poden anar. Si et sembla, anem tancant ja aquest Game Over especial amb un final d'honor amb una de les grans pel·lícules vinculades a la història dels videojocs. Game Over. La pel·lícula Tron és d'aquelles que provoquen un salt endavant. Des d'aquella pel·lícula, ara fa 20 anys, res més va ser el mateix en el cinema fantàstic. Es va introduir nous efectes especials, mai vistos, i nous elements de guió i història que han inspirat pel·lícules tan diferents com Matrix o Toy Story. Ens endinsem en l'univers de Tron amb aquest reportatge.
Aquest so és el de la competició de les motos de llum, un dels moments més memorables de la pel·lícula Tron.
¿Qué juego tan emocionante? ¿Cómo se llama?
Ciclo de luz.
Produïda per Walt Disney l'any 1982. Vista ara amb la perspectiva que ens donen els 20 anys transcorreguts, veiem que realment li ha afectat força el pas del temps. Tot i això, estem davant de la primera pel·lícula de la història on la informàtica va entrar-hi directament.
Game Classics.
La pel·lícula parla de la lluita d'un jove, Flynn, programador de videojocs, que veu com l'empresa Encom, on hi havia treballat, s'emporta injustament l'èxit d'uns videojocs que ell va programar. L'empresa Encom està dirigida per Dillinger, la persona que es va adjudicar falsament l'autoria dels videojocs de Flynn. Gràcies a això, ràpidament, arriba a càrrec de director.
Heu capturat alguns programes militars i puedo controlar otras partidas ilegales.
Aquesta veu és la del control central de programes, un programa informàtic creat per Dillinger amb autonomia i intel·ligència pròpia. El xoc entre el jove programador Flynn i el centre de control de programes és la base de la trama i l'inici de la part més curiosa del film, on Flynn és digitalitzat.
¿Sabes que no te pareces nada a las fotos?
Y última advertencia. Estás cometiendo un grave error, Flynn. Voy a tener que ponerte en la rejilla de juegos.
¿Quieres jugar? Pues vas a tener juegos.
I enviat al fons del sistema informàtic. A partir d'aquí, la pel·lícula es desenvolupa en un ambient recreat al 50% per l'ordinador i que simula l'interior d'un sistema informàtic.
¿Quiénes sois vosotros? Cuidado con esos campos de fuerza. Tendrás muchas probabilidades de que te hagan daño. Hoy quisiera explicar a mis amigos dónde se desarrolla esta pesadilla. ¿Dónde estoy? Eres un invitado del control central de programas.
Oh, estupendo.
En Flynn es converteix en bits i es troba moltes de les seves rutines, dels seus videojocs, i fins i tot topa amb algun programa d'assegurances.
Oi, veis? Es un error, amigos. Solo soy un programa de interés compuesto. Trabajo en ahorros y préstamos. No puedo participar en esos juegos electrónicos. Me agoto al controlar la relación de facturas. Me quedo sin energías. Amigos, vais a hacer que mi cliente, el señor Henderson, se enfade muchísimo. Es un director general muy duro.
El destí de Flynn és desactivar la unitat central i demostrar que l'home encara és superior a la màquina. Parlem ara de la part tècnica de la pel·lícula. Recordem que estem parlant de l'any 1982. Walt Disney va elegir un ordinador Hewlett-Packard model 9826, que tenia el microprocessador 68000 de Motorola, un dels més avançats de l'època. Tenia una memòria RAM de 2 megas. El software utilitzat per als efectes, els ajustaments de càmera, els efectes de texta i de gràfic i l'assistència a l'operador de càmera era un programa escrit en BASIC. El programa en qüestió es deia ECS i, a part de controlar tot això, també va posar-hi color a les imatges, ja que la pel·lícula es va filmar en blanc i negre. Aquesta tècnica de pintar amb colors una imatge en blanc i negre va ser patentada per Walt Disney i la va anomenar il·luminació posterior. L'estètica d'aquesta tècnica és una de les característiques visuals més impressionants de la pel·lícula. Per acabar, i com a curiositat, dir-vos que aquest so que sona de fons...
No, lo que estoy intentando es simplemente conseguir una prueba.
No entiendo.
És el d'una mini-arcade de la casa Coleco amb la que al principi de la pel·lícula el protagonista Flynn hi juga. És un model anomenat Quarterback i era un joc electrònic de rugby. Tron, una pel·lícula que va obrir la porta del cinema a la informàtica.
Fin de impressió.
Doncs va ser una gran pel·lícula, una pel·lícula que a més aquest any s'ha pogut recuperar gràcies al seu 20è aniversari en DVD, amb tot allò que diuen dels originals remasteritzats, posats a digital, retocats una miqueta, el que quedava una mica antiquat, per dir-ho d'aquesta manera, a nivell visual, i és una gran pel·lícula, Tron.
Una gran pel·lícula, però jo crec que vista en DVD encara guardarà aquella estètica de vinil, com si diguéssim, fent una referència a la música. que té de principi a final. Una gran pel·lícula, sí, sí.
Gran pel·lícula a nivell d'originalitat, a nivell de desenvolupament, i que si es descobreix ara, probablement trobarem que moltes de les coses que s'han fet i que s'han vist en cinema des dels anys 80 fins ara tenen un arrel o una inspiració en aquella petita meravella de Disney de començaments dels 80.
És que jo crec que els productors de... la gent que va crear aquella pel·lícula, abans de crear-la i amb la idea al cap, la gent els hi deuria dir, però què esteu sonats? Què voleu fer? És que estic convençut que, com que va ser la primera, la gent hauria reaccionat d'aquesta manera.
Això és més o menys el mateix que ens van dir quan varen proposar fer un programa arreu de Catalunya a través d'Ona Catalana, com és el Game Over dedicat al món dels videojocs. Sabeu que si ens voleu dir alguna cosa, voleu fer algun comentari, podeu fer-ho a gameover@onacatalana.com i que aquí nosaltres deixem aquest programa especial. Salutacions de tot l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco i l'Albert García, i sobretot agrair a les persones que cada setmana posen veu als reportatges i arguments de Game Over, a Jaume Fina, a Montse Llussà, a Sílvia Pedret, a Noemi Ballarri i a Maria Fitó. Nosaltres ens trobem ben aviat a Ona Catalana amb nous programes, amb nous Game Overs per seguir el dia en l'actualitat dels videojocs. Gràcies.